els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
Sens dubte, Marta, un dels grans temes d'aquest 2023 doncs serà com va ser ja, de fet, el 2022, és la lluita constant contra el canvi climàtic.
Sí, exacte. És que és una afirmació, no? Claríssima. Avui al nostre espai de comunicació amb poques paraules posarem precisament el focus a l'escenari internacional per abordar algunes de les moltes conseqüències d'aquest escalfament global.
I és que, sí, com per exemple, els moviments fronterers a causa del desgel, o llegim avui també a la contraportada del País que el desglaç de l'Àrtic i els conseqüents interessos comercials de països com Rússia o la Xina serien alguns dels exemples. I per analitzar i comprendre doncs, l'abast d'aquest fenomen, sempre de manera planera i per tots els públics, avui ja és un plaer saludar a l'estudi un gran jugador de Trivial Pursuit, Manuel Manonelles, professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Manuel, com estàs?
Bon dia i bon any, perquè
bon
és
any.
El primer dia que ens veiem d'aquest any.
Què? Totes les categories, tu, te les devies saber. És que abans hem fet una petita broma.
Bueno, Déu-n'hi-do. Tampoc, no totes, exactament totes.
Quina
sempre
costa,
sempre
quina
anar
costa,
complementat, diguem-ne.
Quina costa més,
amb esports, Manuel? No és el meu, diguem-ne.
Sí, com el Pere.
És el formatget que et quedava, per
exacte,
completar.
Exacte, sí. El Pelé, alguna cara s'ha mort, pobre.
Sí.
Alguna cosa més, diguem-ne, però el Kubala, les coses...
Bàsics.
Que... Home,
els bàsics,
Messi,
no?
Sí, evidentment. Sant Messi, però el Messi no sortia al Trivial.
Sí,
no
clar.
No sé si la versió actualitzada... Clar, és que depèn de la que compressis aquell any.
Clar. I a més ara hi ha versions de tot.
Sí,
és veritat, no? Que aquella que deia, ostres, aquesta edició de quin any deu ser, no? I que variava les preguntes.
Mira, jo doncs... com més antiga, millor.
Mira, els cartronets ja rebregats, de
no,
les preguntes.
No, però també perquè les preguntes, llavors, els joves de la taula no les saben.
Clar.
Escolta, Manuel, comencem un any en què de ben segur parlarem, i molt dèiem ara, del canvi climàtic, també una pregunta freqüent al Trivial. Si mirem enrere, tu com valores la feina de la comunitat internacional en aquesta matèria, al llarg del 2022, per fer una mica de balanç, Hem començat a fer una mica les coses bé?
Doncs no ben bé.
Val, d'acord.
Em sap greu.
Parlem-ne.
Diguem les coses com són. És a dir, per una banda, arrel de la guerra d'Ucraïna, doncs, els països que estaven més avançats en la lluita contra el canvi climàtic, per la situació en la que es trobaven, bàsicament europeus, doncs han decidit frenar les polítiques, diguem-ne, que tenien fins ara i tornar a activar alguns dels elements més contaminants, carbó, etcètera, etcètera. Això està passant a Alemanya, està passant a altres països, no? Per tant, tenim una guerra amb un conjunt de conseqüències. Una d'elles és que, doncs, a països de manera conjuntural, és a dir, tots ells diuen que només serà fins que no se superi aquesta crisi, no?
Clar.
Però alguns que eren punters... no només en promoure polítiques a nivell internacional, sinó també implementar-les a casa, doncs han hagut de tirar enrere doncs, per assegurar la seva eficiència energètica. Llavors, és cert que vam tenir la COP27 de Sharm el-Sheikh, ja mirant la dimensió global, i se suposa que no va fracassar, va ser molt a última hora, però perquè es va arribar a un acord del que se'n diu el Lost and Damage Fund, és a dir, el fons per pèrdues i danys, no? Però això ja és un tema d'adaptació. Jo crec que un tema que és molt important que la gent ha d'entendre és que quan parlem de canvi climàtic o de com fer front al canvi climàtic, hi ha dos grans àmbits. Un és la mitigació, és a dir, com podem mitigar els gasos que generen el canvi climàtic, el que escalfen el planeta, l'origen del problema, i l'altre és com ens adaptem. Perquè com que ja ens hem passat alguns punts de no retorn, els canvis ja s'estan donant i, per tant, el món s'ha d'adaptar. Llavors, conforme va passant el canvi climàtic i els efectes són més evidents, i ho notem quan anem als carrers, no?, per la calor que passem, però en altres països...
Em veus a mi amb un ventall.
Doncs, però...
Manuel, ara mateix a l'estudi, 4 de gener.
Efectivament, però si a més mires els efectes sobre altres països, que els afecta d'una manera molt més dramàtica en aquests moments, doncs veiem que cada vegada es posa més pressió a l'adaptació, no? Perquè hi ha països que necessiten adaptar-se per sobreviure, no? Llavors, això és de justícia, perquè molts d'aquests països que s'han d'adaptar o s'han d'adaptar els primers o han de prendre mesures més dràstiques, són països que històricament han contaminat poc i, per tant, és una qüestió de justícia doncs, que se'ls ajudi a adaptar-se, però clar, això fa que políticament es perdi la focalització sobre l'origen del problema. L'origen del problema és els gasos d'efecte hivernacle. I és el que jo sempre dic, és a dir, per molt urgent que sigui la tirita, si no curem la ferida es farà més gran, no? Llavors, políticament és una situació molt complexa perquè, per justícia i per molts elements, doncs, a Sharm el-Sheikh s'arriba a aquest acord i això dona la sensació diplomàticament doncs, que s'ha salvat aquella cimera, perquè és la cimera anual, però clar, si anem a l'arrel del problema, el problema principal són els gasos d'efecte hivernacle, aquests continuen creixent, ahir sortia que l'estat espanyol el 22 havien crescut el 5,7, quan en teoria hauríem d'estar reduint, per tant, tenim un problema substancial.
Parlaves, clar, que són problemes de molts nivells, no? També, i la magnitud també varia en funció del país i de la seva orientació geogràfica, per dir-ho així, però aproximadament quin tant per cent dels pressupostos es destinen a polítiques mediambientals als països, per exemple, a Europa?
No, molt baixos, molt baixos. Sobretot si comparem amb la despesa que ara que s'ha posat de moda, que és la militar, que en alguns aspectes es pot entendre, no? Pel context de la guerra ucraïna, els pressupostos són molt baixos i sobretot aquí hi ha un problema, és a dir, són baixos els països rics, que són els que lideren aquest... Però imagina't com són els països pobres, no? I a més hi ha un altre tema que se'n parla poc, és el de la transferència de tecnologia. Tothom diu que hem de descarbonitzar l'economia, hem de passar l'economia verda, i això es fa amb tecnologies molt noves. Tecnologies molt noves...
Que no tothom, clar.
Que no tothom té, i que les noves són les més cares o que han costat molts diners, diguem-ne, assolir-les, no? Llavors, pretenem que els països, diguem-ne, menys desenvolupats es descarbonitzin, quan, a més, són països que històricament han contaminat menys o pràcticament no han contaminat, però llavors no fem la transferència de la tecnologia perquè ens volem quedar les millors tecnologies per nosaltres, perquè hi hem invertit, genera uns beneficis, per tant, es generen unes situacions extremadament complexes. L'altre dia recordava, el dia 1, que és quan va prendre la possessió Lula, que a Brasil sempre fa la presa de possessió l'1 de gener, per tant, suposo que la nit anterior no han fet gaire festa, perquè s'han de centrar a Brasília, a Rio de Janeiro, sí que s'ho passen bé, diguem-ne. Recordava les paraules d'en Lula quan va anar a Sharm el-Sheikh, no? Diu, jo he vingut a cobrar. Ell deia, diu, jo vinc a ser el líder dels que venen a cobrar.
A cobrar.
Perquè aquí fa molts anys que s'ha aprovat que es dedicaran 100.000 milions a l'any per la lluita contra el canvi climàtic pels països pobres i no n'hem vist ni un. I ell diu, jo vull ser el líder dels que cobren.
Ara.
I vull ser un país prou gran i amb prou de força per exigir que es cobri. Precisament, 100.000, és 100.000 milions, però què s'han pensat? Doncs jo l'altre dia, perquè precisament això en parlem a classe a Blancarna amb els estudiants, els hi posava unes xifres d'una asseguradora, no pas, diguem-ne, d'un contubern ni d'aquests radicals, crec que és Múnich, que fa uns anàlisis anuals, i l'any passat, això per tant eren dades del 21 o del 22, tot el que són... és que ara em surt en anglès, perdoneu.
Digues, a veure.
Extreme weather events, és a dir...
Esdeveniments de clima extrem.
Sí, perquè ens entenguem, tempestes, huracans i tot això, havien tingut uns efectes d'uns costos sobre els 280.000 milions el 22. Clar, ells s'ho miraven per mirar quina part d'aquesta estava assegurada i de cara al futur, etcètera, no? Però, clar, no tots aquests events, diguem-ne, extraordinaris de virulència són vinculats al canvi climàtic, però sí que és evident, i això hi ha d'evidència científica, que amb el canvi climàtic s'estan incrementant i s'estan disparant. És a dir, cada vegada hi ha huracans, cada vegada hi ha huracans més intensos, cada vegada hi ha més inundacions. Si només amb això ja tenim un cost de 280.000 milions l'any, potser no està tan malament dedicar 100.000 milions doncs, per començar a fer front a aquest el repte, que és el repte de la nostra civilització, de la nostra generació, de la que tenim amunt i sobretot dels que venen al futur.
Fixa't, Manuel, que la Marta preparant la peça amb tu, clar, ens ha cridat molt l'atenció, no? Justament el que ens vols parlar ara tot seguit, no? Perquè ens vols parlar d'una conseqüència força curiosa, que clar, no hi havien caigut, però d'aquest escalfament global que té a veure amb la neu i les fronteres, no? Primer de tot, on l'hem de localitzar?
A veure... Està passant a molts llocs, però allà el primer lloc que s'ha localitzat, segurament perquè són més meticulosos...
I ens queda a prop.
Exacte, és en la frontera entre Suïssa i Itàlia, perquè és una frontera alpina. Quan diem alpí no només vol dir dels Alps, és a partir dels 4-5 mil metres d'alçada, bueno, en aquest cas una miqueta menys. I allà hi ha tota una part de la frontera que des de que hi ha Suïssa i des de que hi ha Itàlia, Suïssa fa més temps, Itàlia és el 1870-71, doncs estava definida amb diversos punts de neus perpètues.
Perquè... Clar.
l'eslínia no està pintada al terra, com ens pensàvem quan miràvem l'Astèrix o així, en alguns casos sí, però sí que hi ha elements topogràfics doncs, perquè es vegi. Doncs ells ja el 2009, ja estem parlant de fa anys, el 2009, amb una de les revisions que es fan habitualment, perquè els estats seriosos ho fan, això, envien uns senyors que es dediquen a això, mira, si la frontera encara està allà, una part de la frontera els havia desaparegut, perquè aquestes neus que eren perpètues s'havien desfet i, per tant, ja no existia.
Clar.
Llavors eren petits trams, però era el primer cas identificat on, a causa del canvi climàtic, doncs, directament, físicament, desapareixien les fronteres, no? Llavors, en aquest cas, doncs, mira, relativament senzill, perquè és entre Itàlia i entre Suïssa, es fa tot un procés diplomàtic, allà entren geòlegs, allà entren geògrafs, entren diplomàtics, es posen a discutir, llavors
clar,
tornen
què passa?
A redefinir
clar.
On passa la ratlla, no? En alguns casos, fins i tot perquè passi la ratlla, després hi ha d'haver tot un procés de ratificació, diguem-ne, constitucional, a Suïssa ha de passar per les dues cambres, perquè la frontera sempre és un tema, doncs... Jo és un exemple que sempre poso perquè... per demostrar fins a on arriba el canvi climàtic, que és capaç fins i tot de redibuixar, ja no les fronteres naturals, sinó també les físiques. No? Clar, això quan passa a Suïssa, o més recentment ha tornat a passar, perquè, clar, com que la neu es va desfent...
Doncs comentaves un refugi, no?
Efectivament.
A Cervino.
Exacte. Aquest refugi, que era un refugi que es va construir l'any 84, en una de les zones, diguem-ne, d'esquí més importants d'Europa, on hi va esquiar qui
sí,
realment...
Sí, gent important.
Exacte.
Els que en saben.
O els que s'ho poden pagar, diguem-ne.
També, també.
Doncs perquè no en saben, però...
Més suïssos que italians, segurament.
Exacte, bueno, i també...
Italians del nord.
I d'altres països del món,
diguem-ne. Clar que jo no hi he anat.
Bueno, doncs allà hi ha un refugi que van fer l'any 84,
sí.
I com que es va reduint la massa, clar, és un refugi construït sobre una zona de neu perpètua, doncs la línia de definició topogràfica s'ha anat desfent la gel per aquí, la gel per allà, llavors era un riuet que s'ha anat movent, etcètera, etcètera, i de cop i volta se n'adonen que, tècnicament parlant, el refugi, dos terceres parts del refugi ja està en zona suïssa.
Ai!
Llavors aquí què passa?
Què passa, clar.
Clar, els amos del refugi no ho veuen clar. I suposo que els clients tampoc, no? Perquè si a més tu vas al refugi i de cop i volta et posen els preus a Suïssa, ja no hi vols tornar amb aquell refugi, clar. Potser els impostos paguen menys. Doncs bé, aquí ens tornem a trobar de nou un fet que té un punt d'anecdòtic, però aquí és diferent, perquè aquí hi ha interessos econòmics. Una cosa és redefinir una línia entre roques i pedres, que la part de roca de pedra que tu et perds per aquí, després la negocies i la recuperes per allà.
A l'altre costat.
Perquè no hi ha un estat que deixi un centímetre ni un mil·límetre del seu territori gratis. Això ho hem de tenir en compte. Forma part de la mentalitat aquella de l'estat, que el territori, la terra, és molt important. Doncs en aquest cas ja hi ha interessos econòmics, s'han allargat les negociacions, sembla ser que estan resoltes, però no seran públiques fins que Suïssa no hagi fet tot el procediment de ratificació i semblaria ser que, d'alguna manera o altra, el refugi continuarà sent italià.
Però, i qui té l'última paraula?
Bueno, és un acord entre dos països. És un acord diplomàtic entre dos països que normalment es fa sota criteris científics. Per tant, aquí entén tropògrafs, hi entén geògrafs, hi entén diplomàtics, i aquí hi ha una negociació que s'ha portat durant temps entre dos països d'una manera seriosa i tranquil·la. El problema és... quan tu no estàs a la frontera entre Suïssa i Itàlia. El problema és quan tu te'n vas al Caixmir, que és una de les zones de guerra complexes on hi havia la línia verda delimitada, però ara aquesta línia s'està redefinint, i allà hi ha dues potències nuclears, una cada vegada més inestable, com és Pakistan. Bueno, doncs aquí tens un problema més seriós, no? O fins i tot, jo ho explico, un dels molts motius pels quals els Estats Units va abandonar Afganistan és el canvi climàtic. És a dir, Afganistan estava perfectament estudiat, ja ho havien estudiat els soviètics, jo havia parlat això fa anys, havia coincidit amb gent que ho havien tractat en el seu moment, quan hi va haver la invasió russa.
Sí.
És la frontera entre Afganistan i Pakistan, que allà, diguem-ne, la insurgència talibán doncs, saltava d'una banda la frontera, que si anéssiu, vull dir, és un caos.
Manuel, com? Caos.
Caos, vull dir, unes muntanyes altíssimes, coves per tot arreu, vull dir, no, una frontera que... tant els russos primer als anys 80 com els americans no fa tant van estudiar com es podia segellar aquella frontera. I per segellar aquella frontera necessitaven 300.000 tropes més i ningú era capaç de posar 300.000 soldats per controlar aquella frontera. Per què ho dic, el canvi climàtic? Doncs perquè és una frontera que quan neva no es pot atrevessar. Ni el talibà més motivat la pot atrevessar. No? Cada any l'estabilitat d'Afganistan es reduïa. Per què? A l'època de gel, doncs, com que no hi podia haver aquest moviment perquè ells anaven fent l'atemptat sí. que fos i es replegaven cap a unes zones de Pakistan que el mateix propi govern pakistanès o no podia controlar o no li interessava controlar perquè li anava bé el que estava passant a Afganistan. Ara no entrarem aquí. Llavors, clar, a l'hivern doncs, tenies una època de tranquil·litat, ja sabies que a la primavera se't complicaven. Ara, cada any, la inestabilitat era creixent perquè cada any això es desfeia. No? Per tant, un dels molts anàlisis que van fer els americans quan van decidir marxar d'Afganistan, com ja havien fet en el seu moment, els russos, tot i que els russos no tenien en compte el canvi climàtic, simplement és que no podien aportar més tropes per controlar aquella frontera, doncs es deu al canvi climàtic, perquè aquest degel feia que hi haguessin més mesos on la insurgència talibana tenia més capacitat de saltar-se.
De saltar-la.
Però clar, fa quatre dies hi va haver un altre nou enfrontament entre tropes xineses i índies, també perquè tenen desacords a l'Himàlaia. Clar, moltes de les fronteres més candents del món, curiosament, estan en altes alçades, no? En zones alpines, a l'Himàlaia, etcètera, etcètera. No? Mentre es passi entre Suïssa i Itàlia, doncs...
Sembla que tot bé.
Quan ja està passant allà, però segurament els topògrafs no s'atreveixen a passar per allà per no rebre d'un costat d'un altre, doncs bé, això genera uns potencials d'inestabilitat molt importants que també s'han de tenir en compte. No? I quan arribem en aquest moment, no? que el canvi climàtic fins i tot redefineix les fronteres, doncs això fa doncs, que fins i tot els més agarrits defensors de que no està passant res...
Comencin a...
Han sonat volta encara. Ara ja no és president de Brasil, per tant, anem bé. Doncs se n'adonin que hi ha una afectació al cor mateix del que s'entén com a estat, no? que és el seu territori.
Clar, és curiós també que comentaves el concepte de neu perpètua, doncs possiblement aquesta també l'haurem de revisar, no? els diccionaris. Fins ara hem estat parlant de les conseqüències polítiques del canvi climàtic a les cotes altes, no? Parlàvem de cotes alpines, i ara també ens movem al nivell del mar, concretament a petites illes-estat, que també es veuen precisament afectades directament per aquest canvi climàtic.
Segurament aquest és un dels efectes més dramàtics, conjuntament amb tot el tema dels refugiats climàtics i els migrants climàtics, perquè, és clar, hi ha molts països, o hi ha un grup important de països, perquè... A l'hora de votar a Nacions Unides són el 20%, són els petites illes-estats que estan allà difuminats entre el Pacífic i l'Índic, que són illes, diguem-ne, paradisíques, per anar-hi a fer el turisme, no? Els famosos hotels que tothom ha vist per foto o per Instagram, jo no l'he vist en directe, de Seychelles, etcètera, etcètera, però són illes que en casos tenen un metre d'alçada sobre el nivell del mar, dos, tres, no gaire més, no? Clar, en un moment on el nivell del mar està pujant, països on una gran part de la seva poca extensió doncs estan a menys d'un metre de nivell del mar, doncs l'erosió o la desaparició física, o sigui, clar, del territori és un fet. I, per tant, hi ha països que tenen en perill la seva viabilitat com a estat, perquè, com dic, una de les definicions d'estat és tenir un territori. Hi ha països que el seu propi territori està en perill, no? I això està passant en aquests moments. No és una cosa... Fa uns anys dèiem, d'aquí uns anys, no. I, a més, s'està estudiant perquè té unes implicacions. A part del drama del país, a part del drama de la gent que viu allà, part del drama de, bueno, clar, vull dir, per uns és el país de la seva terra ancestral, on hi han enterrats els seus passats,
les arrels, sí.
etcètera, 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 però clar, també té uns efectes purament legals, és a dir, si arriba un moment on aquest país està submergit, el país continua existint o no?
Clar,
legalment.
Què passa, Manuel?
Doncs hi ha un debat. Hi ha un debat legal sobre el tema, com hi ha debats molt més urgents que aquests, no? Però ja s'han fet diversos grups de treball i les recomanacions al final era, doncs mira, si l'Estat vol continuar existint, doncs que posi allà una petita plataforma allà flotant amb una bandereta per poder demostrar que hi ha un territori
que allà hi ha un territori
que existeix i llavors aquest estat formalment continuarà existint i per tant els drets que tindrà sobre les aigües territorials, els passaports continuaran, perquè és clar, hi ha gent que es podria arribar a quedar en una situació de no tenir ni passaport, o sigui, perdre el seu país,
clar.
Perdre la nacionalitat
sí.
I a més hi ha tots uns drets, és clar, al voltant de qualsevol... La majoria dels estats tenen litoral, n'hi ha pocs que no en tenen, però n'hi ha que no en tenen. Tens 12 milles d'exclusivitat, diguem-ne, que allò és territori nacional, des de la costa fins a les 12 milles allò és territori nacional, però després hi ha 200 milles més que l'activitat econòmica és exclusiva, és a dir, l'estat decideix què es fa allà o què no es fa allà, si es pot pescar, si no es pot pescar. Clar, tots aquests microestats, diguem-ne, del Pacífic i de l'Índic, alguna de les seves principals riqueses aquestes zones d'exclusió, perquè allà doncs, decideixen qui pesca, qui no pesca, qui va buscar coses, qui no va buscar coses. No? Clar, tot això genera un conjunt de dubtes que demostren fins a quin nivell diguem-ne, de repte ens està plantejant el canvi climàtic.
Clar, hi ha països com, per exemple, Fiji, si no m'equivoco, està reubicant població, ja té plans sobre la taula de reubicar gent a Austràlia, a Nova Zelanda, però, esclar, també són països que econòmicament es podria dir que no estan a la primera línia i això també s'ha de finançar d'aquesta manera, la reubicació de la població.
D'aquí ve l'èxit, entre cometes, de Sharm el Sheikh, perquè s'aprova, tot i que havia costat molt, l'inici de la creació d'un fons internacional que es dedicaria a això, diguem-ne, a finançar el lost i el damage, precisament per fer això possible. El mateix Sharm el Sheikh, jo comentava també en un article, a l'ambaixador de... ara no sé si era Fiji o Nauru, ara t'hauria de dir, feia un discurs i en que escolta i diu, i nosaltres hem de reposicionar ja 40 comunitats diferents, i el govern nostre només en pot pagar 4. Perquè en d'altres casos no és que els hi hagi desaparegut del tot el terreny, tot i que n'hi ha que sí, diguem-ne, perquè literalment se'ls ha menjat, i això ho veiem aquí, ho veiem amb les platges, però quan tu vius allà a la costa és molt diferent, no? Doncs en molts casos és que s'ha erosionat, però com que a més s'incrementen els huracans, s'incrementen els events climàtics extrems, etcètera, etcètera, doncs fa que aquelles zones siguin extremadament insegures o inevitables. Però pensem també una altra cosa. Hi ha estats que no són petites illes, però que, per exemple, Egipte, la meitat de la població, dels 80 milions d'Egipte, viuen al delta del Nil. 40 milions de persones. I al delta del Nil l'afectació també és molt greu. O a Bangladesh, al final del delta del Ganges.
Aquí ens passa a petita escala al delta de l'Ebre, no? Amb la platja del Trabucador, doncs allà, evidentment, no? Es
doncs
multiplica.
Si tu tens 40 milions de persones vivint, per això s'està fent una nova capital. El Caire ja no està tan afectat, però l'Alexandria està molt afectat, i el Caire viuen ben bé 20 milions de persones. Vull dir que... bé, clar, la major part de la població en viu.
Sí.
A la costa.
A la costa litoral.
La major part de les grans infraestructures, ports,
prop de l'aigua,
aeroports, la majoria, o gran part, centrals nuclears, recordem Fukushima. Per tant, per això també ja es parla molt d'adaptació, perquè l'adaptació serà sí o sí, i no cal anar lluny, ara quedarà una mica així. Aquest estiu passaves per Fornells i estaven fent la plaça nova, i ja la feien un pam i mig més alta.
Clar.
Fa poc passaves pel port de Mataró i estaven fent l'escullera més alta. Són petites inversions que no les veiem, però clar, aquestes inversions vol dir que no inverteixes en altres coses.
Mira, que parlem d'inversions i ara parlaves de territori més proper a casa nostra. Si parlem de Catalunya, ja per acabar, Manuel, el govern de la Generalitat té marge per tirar endavant polítiques ambientals en aquest sentit? Creus que estem abordant bé aquest repte com a país?
El govern el té i té competències, i fa anys que s'hi treballa, hi ha una oficina de canvi climàtic, per tant, jo crec que la possibilitat la té. El repte és que el problema és que estem parlant d'un problema global. És a dir, tu pots tenir un país que estigui gestionant de la millor manera possible tots aquests temes, que estigui reduint les emissions, etcètera, 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 però estem parlant d'un tema que és de caràcter global i que o hi ha una solució global o tu podràs posar, diguem-ne, pues sí, l'adaptació. Podrà ser el més bo amb l'adaptació. Però el problema original és la mitigació. Si no som capaços entre tots, diguem-ne, de reduir emissions, els efectes hi continuaran sent.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies per haver-nos parlat avui d'aquestes noves fronteres del canvi climàtic, podríem titular-ho així gairebé, Manuel. Manuel Manonella, sempre el nostre equip, ja sigui del Trivial o de programa, professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull.